Un dimarts més és el moment de parlar de l'educació. Quina gran paraula, l'educació. Un concepte que en els darrers dies també crec que s'ha posat de moda en aquest context polític i social que estem vivint. I en aquest espai d'avui, el viure educant, jo crec que de la mà de la Susana García, la directora d'Ed Building, serà interessant doncs, abordar tot aquest tema de l'educació en el moment que estem vivint. Oi que sí, Susana, bon dia.
Bon dia, Carme. Sí, efectivament, bueno, l'educació sempre s'ha vist tocada per els diferents contextos socials, però crec que aquest cop és com de forma més integral s'ha vist tocada i involucrada, i crec que no podem romandre aliens a això, no? Fins ara, com sabeu, hem parlat de temes com la coeducació, l'adolescència, però el moment actual inevitablement ens porta a parlar d'aquesta situació, i per això contem amb el Juanjo Fernández. Hola, Juanjo.
Hola, bon dia.
Bon dia, Juanjo.
El Juanjo, com ja ha vingut diverses vegades, us recordem, el Juanjo és consultor pedagògic, ha estat mestre durant 18 anys i és autor dels llibres 30 manaments per tractar amb adolescents i com ajudar els fills a estudiar i fer els deures. Bé, la paraula que més hem sentit darrerament és adoctrinar, no? I crec que estaria bé que comencéssim per definir-la, posar-nos en aquest marc i a partir d'aquí doncs desenvolupar una miqueta que com es veurà afectada l'educació i com l'hem de tractar des de casa, no? Aquesta situació, Juanjo.
La paraula adoctrinar efectivament s'ha sentit molt aquests dies i s'ha pronunciat per part de determinats responsables polítics en un sentit pejoratiu, en un sentit negatiu, en un sentit que vindria a ser de manipulació o d'imposició fins i tot d'unes determinades idees sobre el que podria ser el pensament autònom o lliure dels alumnes. He de dir que em sembla una atribució francament poc encertada i francament ofensiva respecte a l'escola i respecte als educadors, perquè difícilment podem imposar una creença o unes determinades idees als nostres alumnes i tampoc als nostres fills. I de totes maneres, si hi ha algun adoctrinament, en tot cas es produeix en l'àmbit familiar. Les idees dels nostres alumnes són idees que ja venen des de casa. El dia que parlàvem sobre els adolescents ho dèiem, que no volen assemblar-se a tu, si més no ara, perquè totes les coses que diem a casa sobre el divorci, sobre l'avortament, sobre els ovnis, sobre la independència, sobre la corrupció, totes aquestes idees, tot això que expressem és absorbit pels nostres fills i després és traslladat a l'àmbit escolar moltes vegades. Així que, en tot cas, des de les famílies som especialment responsables d'aquest adoctrinament, que no és tal, sinó senzillament l'expressió d'allò que creiem en la família, d'allò que pensem. I d'altra banda, m'atreviria a afirmar, com a educador, i tant si adoctrinem, i tant. I a més, ens paguen per això, perquè quan algun nen petit fa alguna cosa que no ha de fer, de vegades, quina afirmació se sent? Escolta, a tu, què t'ensenyen a l'escola? Per què? Perquè volem que l'escola sigui un espai humà on s'educa, no només on s'ensenyen uns determinats continguts curriculars, sinó on s'educa també en determinats valors. I a més és que ho volem així i busquem de vegades aquestes escoles on s'educa en uns determinats valors. Per tant, jo eliminaria la part aquesta pejorativa de l'adoctrinament i a més tindria molt en compte que és des de les famílies, en tot cas, que estem donant les idees bàsiques als nostres fills.
Així podem entendre que ensenyar i adoctrinar poden ser perfectament sinònims fent un ús sense intencionalitat.
A veure, és que el que no existeix és l'educació neutra. I si algú ho creu, doncs s'ha creu decebre'l, però no només no existeix, sinó que no és desitjable. El que desitgem és un educador apassionat per la seva matèria i apassionat per allò en què creu. Llavors, el que seria molt negatiu és que aquest apassionament o les idees de l'educador li fessin tractar de manera negativa, li fossin ser injust amb un determinat alumne o amb un altre, en funció de les idees que expressi. Però, evidentment, que hem de tenir educadors. I si mirem enrere a la nostra pròpia infantesa, a la nostra joventut, doncs hem tingut educadors que, en un moment o altre, han traspuat les seves idees, i això, quan aquest traspuar ha estat des de l'honestedat i des de la coherència personal, això no ens ha molestat mai. Tenim el record d'aquell professor que era més de dretes i aquell altre que era més d'esquerres, i que, bueno, però... Què ens interessava? Doncs, ostres, si era capaç d'expressar-ho, si era capaç de fer-te pensar més enllà de si estaves d'acord o no estaves d'acord amb allò que pensava, que a més és possible que et fes reflexionar i canviar una mica la teva idea. I això està molt bé, perquè l'escola és un espai humà, i un espai humà en llibertat, i un espai humà d'educació en valors.
I on tot ha de sumar.
I on tot ha de sumar, clar. i on tot s'ha de treballar. De la mateixa manera que si hi ha un eclipsi,
exacte,
doncs, encara que Ciències Naturals et toqui el cicle de l'aigua, doncs treballaràs l'eclipsi perquè és el que està passant. Deia
l'Oriol... La diferència, potser, perdona que t'interrompi, que l'eclipsi és un...
Sí, és un fenomen.
Un fenomen natural... Sí. Que no cal tenir un esperit crític per abordar-lo, no? En canvi, sí. També se'n parla de la crisi dels refugiats, que aquí sí que hi ha doncs, un factor humà bastant important, i que al final els infants van a l'escola amb preguntes. I els profes, si bé no han de donar les respostes segons les seves creences, sí que han de fomentar el debat d'allò, no? S'ha de poder treballar, no? S'ha de donar l'esquena.
S'ha de fomentar el debat, ho dius molt bé, i per això és especialment trist que ens trobem en situacions com la d'aquest professor de Galícia, que ha estat expedientat, investigat, perquè va promoure un debat sobre la situació a Catalunya. És molt abracadabrant que es produeixi això, eh?
Sí.
A veure, és molt heavy que ens trobem en aquesta situació. Jo em plantejo, de quan estava a classe, a veure, jo vaig agafar l'època, jo soc objector de consciència, i vaig fer el servei social substitutori, però i vaig fer debats a classe amb els meus alumnes de formació professional, i llavors portava una persona, un amic meu, que havia fet el servei militar. Portava, doncs, un company que estava al noviciat de jesuïtes i que era també objector de consciència. Jo mateix explicava la meva... Que jo m'imagino... T'imagines que en aquell moment algú m'hagués expedientat per dir, escolta, però què fas tu organitzant un debat amb alumnes de 15 anys sobre el servei militar obligatori? Seria molt bèstia. Evidentment que hem de treballar amb allò que està passant. Deia l'Oriol Castellví, el director de la Floresta, que feia un tuit l'altre dia dient el més trist és que hi hagi professors ara que estiguin seguint el llibre de text de socials. Que dius, home, clar que has de seguir el currículum i has d'anar fent, però no pots obviar el que està passant. Mm-hmm. I si estem celebrant l'aniversari de la Revolució Russa, tu has d'establir els paral·lelismes que sigui o aprofitar la situació per parlar-ne. És un moment extraordinari, és història viva. Com hem de donar l'esquena a això? Això sí que seria de mal educador. Això sí que seria doctrinar en la ignorància. És que...
Sí, obviar els fets.
Sí, de fet, va, més enllà del professorat, potser no en una escola, òbviament no, però sí en els instituts, els estudiants s'organitzen en sindicats per abordar aquests temes, no? I decidir plegats què fer davant d'aquesta situació, no? És a dir que, tot i que el professorat es romangués absolutament neutre i aliè a tot plegat, ells tenen els seus mecanismes per organitzar-se, no?
Sí, és que...
No se'ls pot deixar al marge.
No, perquè a més, quan la situació no és tan candent, diem, no, és que... Hi ha gent que diu, no, és que l'escola no és el lloc per fer política. Home, i tant si ho és. I tant si ho és per educar-se també en política. Que no fem eleccions a delegats? Que moltes vegades no diem que se li dona poca importància a aquestes eleccions, o que hi ha escoles i escoles i escoles que organitzen campanyes, que els candidats fan debats, d'això, n'hi ha d'altres que passa l'elecció que hi ha sense pena ni glòria, hi ha cursos que hi ha una parella que s'ha presentat com a delegats i que tenen idees, i en canvi els que guanyen són uns perquè són més popos, perquè pel que sigui, perquè en aquell moment, o perquè la resta de la classe han decidit com boicotejar aquelles eleccions, i després tenen uns delegats que no són massa representatius, o que... però són els que han triat. I això també és, també és educatiu. Sí. I em sembla que, evidentment, el que passa és que tota aquesta situació, com les coses que ens passen a la vida, ens posen en la tessitura d'haver de demostrar quins són de veritat els nostres valors. I això, clar, això ens tensiona, això ens incomoda, però és la vida, i això passa també en les famílies. És a dir, què volem transmetre als nostres fills? Els hi volem transmetre desànim, els hi transmetem esperança, els hi transmetem l'obediència absoluta a la legalitat, els hi transmetem la rebel·lia, hi hagi la normativa que hi hagi, perquè sempre s'ha d'estar en contra de l'autoritat. És molt legítim que cada família transmeti el que vulgui, però ho ha de fer. El que no podem és creure que jo no dic res. I tant que dius, i tant que transmet. Amb cada cosa que dius, que fas, amb el gest i amb els teus silencis, estàs transmetent. Siguem coherents amb allò que creiem. Jo crec que no podem demanar menys i no ens podem exigir menys que ser coherents també com a família amb allò que fem. Quan es diu, com és possible que hi hagués gent que portés els nens al referèndum? Doncs perquè ho han fet, potser, en totes les eleccions a les que han anat, perquè sempre parlem de que és la festa de la democràcia. Llavors, aquelles famílies han pensat, escolta, jo crec que tinc tot el dret a portar els meus fills i anar allà. El que passa és que, però és que és una cosa il·legal. D'acord, doncs llavors... Tu has de tenir clar què és el que vols transmetre als teus fills. Els hi vols transmetre això? Si una cosa és il·legal, de cap manera hi has de... Endavant. Però siguem també conseqüents amb el que això comporta en altres moments.
Potser això ha vingut més després, no? Sapiguent la violència que es va perpetrar durant aquell referèndum, el que, no? que ha fet reaccionar la gent i posar-se les mans al cap de per què vam portar els crios a...
Clar, però de nou...
Potser perquè ningú s'ho esperava, també.
Segurament. Jo personalment em vaig fer un fart de dir els mesos anteriors, però un fart, de dir, home, no, de cap manera no se'ls acudirà entrar, agafar, no s'ho poden permetre. Bueno, ha quedat clar que sí que s'ho podien permetre. En qualsevol cas, això també, hi ha hagut violència, i això no ho podem negar. No podem obviar. Bueno, hi ha qui s'hi ho fa, però fins i tot amb les imatges. Però hi ha hagut violència. Hi ha hagut algú que ha exercit violència. Hi ha algú que l'ha patit i hi ha algú que l'ha mirat. I d'això se'n diu assetjament. Bullying. És exactament això. Hi ha algú que té més força, més nombre i que exerceix una violència. Hi ha algú que la pateix sense que hi hagi cap motiu que justifiqui aquesta violència, si és que pot haver-hi un motiu que justifiqui la violència, i després hi ha qui observa, qui és espectador d'aquesta violència. I com en l'assetjament, un s'ha de plantejar on està. Estàs com a espectador passiu, estàs com a espectador donant suport a qui exerceix la violència, estàs com a espectador intentant aturar aquesta violència, posant-te del costat de qui la pateix. Som totes postures possibles, però hem de tenir clar si les fem, doncs per què les fem. I ser clars també amb les conseqüències d'això. Quan jo recordo a l'escola del Clot de Barcelona, on vaig treballar molts anys, algun cap de setmana d'aquests que algun lladre havia aprofitat per entrar i emportar-se coses i, per tant, trencar portes, això l'endemà, especialment els més petitets, estaven molt esbarats i deien, clar, i llavors la senyoreta es diu, clar, és que han entrat uns lladres, i durant un temps hi havia una certa psicosi, és que he vist un lladre, no sé què, no us preocupeu, la policia ja està investigant, no tornarà a passar. Què fas quan l'escola està destrossada i li has de dir als teus alumnes, ha estat la policia?
Clar, ofereixes una imatge totalment...
Jo estava mirant, recordar el lema de la policia de Los Angeles, que és to protect and to serve, és servir i protegir, que és el que hem dit sempre, si et perds, ves un policia. És complicat, sí. Per això dic que podem explicar el que vulguem, però siguem conscients de les incoherències a què ens porta això, a veure, que justificaràs de veritat que hi ha hagut unes persones amb la llei a la mà i amb la porra a la mà que han agredit a gent gran que estaven allà i que no feien res més que aixecar les mans i que volien votar? Endavant. Però sigues conscient del que estàs defensant, del que estàs argumentant.
Des de casa, Juanjo, a vegades ens costa gestionar aquestes coses, no?
I tant. Però molt, eh? Molt, molt. I, molt perquè, a més, ens... A tot això remou les nostres emocions. Les remou en tant que adults i en que la nostra vida... A veure, a poca ànima que tinguis, estàs dividit en la teva feina quotidiana. Jo suposo que els oients que ens escolten els hi deu passar. Estàs en un lloc i estàs amb el cor i amb el pensament mig en un altre lloc. I és complicat seguir endavant amb això. Hi havia, en aquest sentit, aquell gag de Polònia, de la família que havia abandonat completament les seves obligacions de compra i del quotidià perquè estaven manifestant-se, i això és com bastant real. És a dir, ens trobem en aquesta situació doncs molt, molt alterada. Llavors, què podem fer? Jo proposaria tres coses. Tres. Una, parlar-ne molt, que no ens faci res parlar-ne, i molt, a casa. Mm-hmm. Que és precisament allò que de vegades s'ha impedit fer al Parlament. Yeah. El Parlament de Catalunya ha volgut parlar d'això i se'ls ha prohibit que parlessin d'això. Doncs al Parlament de casa nostra n'hem de parlar, i molt, una i altra vegada, i sense mania d'exposar els nostres dubtes i les nostres incerteses i les nostres conviccions. Això és extraordinàriament educatiu per als nostres fills, que sàpiguen què pensem de veritat, parlar-ne molt i escoltar molt i molt què és el que pensen ells i quins són els seus dubtes i les seves conviccions, també. Mm-hmm. Una segona cosa seria fer un exercici d'empatia. Un professor del Cor de Maria Sant Celoni em deia que l'endemà de l'1 d'octubre havia proposat, és professor de filosofia, havia proposat als seus alumnes que diguessin per què els hi semblava que doncs, podia haver-hi hagut persones dels cossos policials que s'haguessin comportat d'aquella manera que havien pogut veure en les imatges. I em deia aquest professor que havia estat molt bé perquè era un exercici senzillament d'empatia, de dir, home, és gent que estan allà en el vaixell aquell, que van marxar de casa seva, que quan sortien els hi deien a uns quants, els hi deien a por ellos, que estan, a veure, que probablement n'hi ha que no voldran ser-hi allà, que, bueno, doncs, aquest exercici d'empatia amb uns i amb altres, jo crec que és important, que no vol dir que estiguis d'acord, però senzillament que intentis posar-te també en la pell de l'altre. I una tercera cosa, si m'ho permeteu, és potser més així com més espiritual, però jo diria, a veure, els que sigueu donats a meditar, mediteu. Els que sigueu creients, pregueu. I tots plegats, en família, mirem de posar pau. De posar pau també en les nostres relacions quotidianes, de mirar d'estimar-nos molt, de mirar d'escoltar-nos, de fomentar doncs, aquest diàleg entre nosaltres, allà on ens és possible de fomentar-lo, de respirar, d'envoltar tot de llum i donar-nos una oportunitat per continuar amb les nostres conviccions, les de cadascú, però que sigui per un camí de pau.
Sí, jo crec que si tots poséssim aquest granet de sorra, no?, cadascú des del seu àmbit, tot seria molt més senzill.
Molt probablement.
Malauradament no tothom té aquesta... tendència.
Tot el que ens ha comentat el Juanjo m'ha semblat super interessant i clar, claríssim tota l'explicació que ens ha fet. Ara, jo veig la complicació quan tu parlaves, Susana, de les famílies, de com ho hem de tractar, de com ho hem de fer. Pensem en el ventall d'edats que tenim. Sí. Quan t'has referit als més grans, als universitaris, als alumnes d'institut, que ells per si mateixos ja es poden organitzar, ja es poden coordinar i poden decidir per ells sols què poden fer, Aquí potser ja no hi ha tant problema. El problema és amb els més petits, que són precisament els que acostumen a fer més preguntes. I per què això? I per què allò? I ara per què passa? Està bé, parlem, sí. Però...
Com ja no té res a veure, o sí, però amb el tema de l'afectivitat i la sexualitat dels nostres fills, una de les consignes que a mi m'agrada donar és la de donar respostes curtes i clares als nostres fills. Com més curtes i més clares, millor. Que volen més, doncs continues. Que no, et quedes allà on... Això, intentar ser, donar... Moltes vegades les preguntes que ens fan els nostres fills més petits són preguntes sobretot destinades a allò més bàsic, que és la seva estabilitat vital. Aquests dies sentia diversos famílies, jo a la colla d'amics, que moltes vegades la pregunta era: tu aniràs a votar? Deien els fills. Tu aniràs a la manifestació? Però que en realitat la pregunta que hi ha darrere és: et faran mal? T'agafaran? Tornaràs? Et passarà alguna cosa? Donem respostes tan clares com sigui possible a aquesta necessitat d'estabilitat.
I no només respostes, sinó també estar molt atents al que diuen.
Ai.
Perquè tot sovint, i com que, no sé, per una tendència natural de les persones, tendim a estereotipar-ho tot i a fer uns prejudicis que potser no es corresponen a la realitat, s'ha d'estar molt atent també al que diuen, perquè molt sovint ells mateixos van més enllà del que tu potser li estàs intentant ensenyar o l'esperit crític que tu vols que tinguin, i van més enllà i estereotipen. I si aquesta persona té aquest pensament, ja vol dir que és això, allò, o... I aquí és on s'ha de tenir molta cura perquè no consolidi aquest pensament, no?
Mm-hmm. Bé, doncs avui hem fet un exercici interessant i hem pogut comprovar que l'adoctrinament no necessàriament ha de ser dolent. Oi que no, Juanjo?
No, sobretot quan l'entenem com aquesta educació en els valors.
Doncs moltíssimes gràcies. Molt, 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 però que molt interessant. Totes les aportacions que avui ens ha fet el Juanjo Fernández, Susana, nosaltres, com a mares i com a pares, doncs continuem treballant, continuem vivint i educant.
Exacte.
Els més petits de casa nostra i els grans que...
A vegades
també ho necessiten. Molt bé, gràcies als dos.
Gràcies a tu,
Molt
Carme.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.